por todo, todo y todo. Occident. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres. I avui prometo, i crec que tenim un programa, tenim uns continguts de divendres, de cap de setmana. No serem molt espès. Estic molt content avui, perquè, ostres, no entrarem en coses massa espesses, i això sempre és d'agrair. I, bueno, massa espesses, en funció de com t'ho prenguis, eh? Avui, per començar, és un d'aquells dies que els agrada els espectacles astronòmics, és un dia històric. Històric perquè hi ha una alineació planetària molt inusual, molt extraordinària i que no tornarà a succeir d'aquí... Mira, quan es commemori els 1000 anys de l'arribada de Cristòfol Colom a Amèrica, és quan tornarà a passar. Serà el 2492. Això passarà. Avui passa una alineació de 7 planetes, que això no acaba, no és una qüestió massa habitual. I a més, a simple vista, allà on els núvols ho permetin, es podran veure uns quants planetes. Per exemple, Mercuri, Saturn, Venus, Júpiter i Mars es podran veure a simple vista. I després, Uranus i Neptú, caldrà un telescopi. I estaran tots alineats. És una qüestió supercuriosa. Mireu, la Terra, igual que tots els planetes, fan una òrbita al Sol. Fins aquí està tot clar. Però l'òrbita no és exactament circular. Ni circular, ni en el mateix pla. És a dir, és el·líptica i varia el pla d'un planeta a l'altre. Això significa que a vegades un va per sota, en funció si mirem una línia horitzontal imaginària, un aniria per sota, un altre per davant, però hi ha un moment que les seves òrbites coincideixen, que és quan dona aquesta sensació d'estar alineats, que això no significa que és quan estiguin més propers, però és quan estan alineats, són 7 planetes. I clar, mirant aquest espectacle, dius, ostres, quin espai, estem parlant de milers de milions de quilòmetres? Estem sols aquí? Hi haurà algú? Allà hi haurà una vida, no parlo de vida intel·ligent, estic parlant de vida, bàsicament, microscòpica. De fet, s'estan fent molts experiments i moltes exploracions, sobretot al planeta Mars, amb els rovers que hi ha allà mirant. És una d'aquelles preguntes que segurament la humanitat, des que va aixecar la seva mirada cap al cel, es va preguntar. Des que va ser conscient de tot l'entorn que teníem a l'univers, va ser conscient si érem l'única forma de vida que estava aquí pels voltants. Són aquestes preguntes que la ciència-ficció li ha tret suc, imaginant milers de formes dels animalons més o menys intel·ligents que estan allà fora, i ha posat imaginació, i a partir d'aquí ha fet grans pel·lícules, no? Grans pel·lícules. Bé, deixant a la banda la ciència-ficció, el Cosmocaixa ha inaugurat aquesta setmana una exposició titulada així. Hi ha vida extraterrestre? Aquesta és el nom. Hi ha vida fora de la Terra? És l'exposició que ha inaugurat el Cosmocaixa. Una representació, per exemple, a escala 1-1 del rover que està al Curiosity, penso que és el Curiosity, que és el que està exposat. Bé, el cas és que és una escala 1-1 del robot explorador, del rover explorador que està a Mars. Entre d'altres coses, ja ens posa sobre la taula les xifres, les maneres per ser conscient de tot el món i tot l'espai que ens està envoltant a l'hora de fer-nos aquesta pregunta. Però parlem de tot això amb una persona que ens ho explicarà molt bé, perquè primer que li agrada la seva feina, segon que en sap molt, i a més és un dels assessors de l'exposició del Cosmocaixa, Hi ha vida fora de la Terra. És el Benjamín Montesinos. És doctor en ciències físiques, és astrofísic i investigador del Centre d'Astrobiologia del CSIC INTA. Benjamín, buenos días, bienvenido.
Buen día, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Benjamín. Bueno, oye, ¿qué vamos a ver en esta exposición? Porque ya de entrada el título es atractivo, ¿eh?
Sí, pues vamos a ver muchas cosas. vamos a ver nada más entrar cómo nuestra Tierra se coloca en el contexto de lo vasto, lo grande que es el universo. Hay un vídeo bastante espectacular en el que viajamos desde los confines del universo hasta nuestra Tierra. Luego hablamos un poquito de la Tierra, de los elementos que la han conformado aquí, fundamentalmente agua y carbono, que son fundamentales para ello. Hablamos de la diversidad de vida que hay en la Tierra y luego pues ya empezamos a explorar muchos ámbitos. O sea, hay ámbitos que son puramente científicos, como la búsqueda de vida que se está haciendo, por ejemplo, en Marte, o los proyectos que hay para explorar en el sistema solar cuerpos interesantes, como pueden ser el satélite Europa de Júpiter, que sabemos que debajo de la costra helada tiene un océano, o unos satélites de Saturno como Titán y Encélado, que también tienen gran interés astrobiológico. Y luego hay ámbitos dedicados, pues por ejemplo, a cómo la filosofía, la religión han visto la posibilidad de que hubiera más lugares del universo donde hubiera vida, contrapuestos a las ideas en las que se pensaba que no, que solo en la Tierra podía haber vida. Y luego obviamente hay un espacio dedicado a la ciencia ficción, a cómo se han recreado los extraterrestres en novelas, en películas.
Hombre, es base, ¿no? Esto es base para hacerse esa pregunta, si hay vida fuera de la Tierra. Esto ha estimulado la imaginación de las personas conforme a la forma de la vida extraterrestre.
Sí, yo creo que esta pregunta de si estamos solos, que yo creo que cuando uno mira el cielo estrellado por la noche, pues dices, bueno, pues
es imposible.
Claro,
yo siempre pienso, es imposible, es que el espacio es tan grande, es tan vasto,
claro.
Y hay tantas cosas que, no sé dónde, igual nunca la llegamos a encontrar,
sí.
Pero tiene que haber algo por ahí, alguna forma,
sí,
de vida.
Bueno, a mí siempre me gusta dar para los amigos que nos están escuchando unos cuantos números que, bueno, a veces te puede explotar un poco la cabeza, pero yo creo que son útiles, ¿no?
Sí.
Fijaos, hemos explorado un entorno en torno a nuestro sistema solar no muy grande, de unos pocos cientos de años luz, que eso a escalas cósmicas es muy poquito, y se han encontrado ya del orden de 7.000 planetas que están orbitando estrellas que son muy parecidas a nuestro Sol. O sea, solo, digamos, explorando la vecindad solar, ¿no? Si miramos, ampliamos un poquito el foco, nuestro sistema solar está en una galaxia, que es la galaxia de la Vía Láctea, que tiene 200.000 millones de estrellas. Y muchas de ellas son como el Sol. Y entonces, si extrapolamos un poco lo que conocemos de nuestro vecindario a toda la galaxia, resulta que en la galaxia debe haber centenares de millones de planetas. Pero es que podemos dar otro salto, y es que con nuestros telescopios, el universo observable, que no es todo el universo, podemos ver del orden de 100.000 millones de galaxias. Entonces, si multiplicamos esos 100.000 millones de galaxias por las decenas de miles de millones de estrellas que hay, nos sale un número con un montón de ceros, y claro, parece un poco vanidoso pensar que solo aquí en la Tierra se han dado las condiciones para que surja vida, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista científico, a mí me preguntan, ¿hay lugares en el universo donde haya vida? Y yo digo, bueno, pues el único que conocemos es la Tierra, pero yo estoy convencido de que
claro,
en otros lugares del universo se han dado las condiciones o condiciones parecidas, como tú decías muy bien al principio, que no será vida quizá macroscópica y vida pues como se representa en las películas de extraterrestres, ¿no? Que se le da vida, o sea, formas antropomorfas, ¿no? Similares a las nuestras. Es posible que sea vida microscópica, basada en otro tipo de química, pero sí, yo estoy convencido de que la habrá.
Hombre, no, es que con los números que acabas de dar, las posibilidades se multiplican de que pueda encontrarse.
Claro.
Ahora, ¿qué tipo de vida o cómo será? Pues eso se descubrirá,
eso ya
si llega, o sea,
sí,
eso ya se mirará.
Eso es. Sí, sí, y lo bueno, la oportunidad también de esta exposición, que, bueno, pues los cuatro asesores científicos estamos muy, muy agradecidos a la Fundación La Caixa, que nos ha dado la oportunidad de plasmar este proyecto, es que justo ahora es cuando tenemos, pues, todos los elementos tecnológicos y podemos empezar a subir escalones para intentar detectar vida en o signos de vida, o lo que se llaman un poco más técnicamente biosignaturas o biofirmas, en esos planetas que orbitan estrellas relativamente cercanas a nosotros, y hacer la búsqueda en el sistema solar.
Claro, lo que, ostras, ya sería casualidad encontrar el sistema solar. Eso sería casi claro, sí, flipante, porque es como encontrar vida en la puerta de al lado, claro, de tu casa.
Sí, efectivamente, y es que eso sería, si por ejemplo encontráramos en Marte, que digamos está siendo un objeto astronómico pues muy intensivo en cuanto a su exploración. De hecho, en la exposición hay una reproducción a escala 1:1 del Perseverance, que es el rover, el robot más moderno que está operando ahora mismo en Marte. Si en Marte se encontrara un tipo de vida que fuera muy diferente a la Tierra y que estuviéramos seguros de que por cualquier cuestión de contaminación de naves no la hemos llevado a nosotros allí, si encontráramos vida en un vecino, en un planeta vecino, claro, eso tendría unas implicaciones tremendas, porque significaría que la vida es una consecuencia más de la evolución del universo. Si la encontramos aquí a la vuelta de la esquina, es que, claro, podemos...
Es que es más abundante, que es más abundante de lo que se cree.
Efectivamente.
Pues, efectivamente. Benjamín Montesinos, doctor en ciencias físicas, astrofísico, investigador del Centro de Astrobiología del CSIC Quinta y asesor, uno de los asesores de esta exposición del Cosmo Caixa. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Y de verdad que animo a todo el mundo a que visite la exposición, porque yo creo que puede ser muy estimulante y disipar muchas dudas acerca de este tema.
Ojalá sea así, porque a mes es força interessant. Muchas gracias, Benjamín, por lo que nos has explicado. Mireu, es que las posibilidades, es que no te puedes imaginar, 100.000 millones de galaxias, 200.000 soles, millones de soles. Estem parlant d'unes xifres que difícilment pots imaginar, però que si fas un càlcul et dones qüestió que et dones compte que les possibilitats és que són elevades, encara que siguin petites, però són elevades. Una altra cosa és que acabis trobant o no. Bé, de seguida canviem de tema, i canviem de tema per parlar d'un aniversari que és força interessant i crec que val la pena xerrar sobre això. Mig segle del pont aeri d'Ibèria entre Barcelona i Madrid. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE, a Catalunya i Andorra.
Herrera, a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Te sientes atrapado con una propiedad heredada? Con Heredex puedes vender tu parte del inmueble y olvidarte del problema. Despídete de conflictos. Vende tu parte a Heredex. Cuando recibir una herencia causa problemas familiares. Cuando te arrepientes de haberla aceptado. Cuando quieres deshacerte de esa parte del piso porque solo te supone un coste y no un beneficio. Heredex. HEREDEX. Visítanos en heredex.es y vende tu parte de la herencia. Contacta con Heredex y deja atrás los problemas heredados.
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? Que... ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Heu anat al parc d'atraccions del Tibidabo, a Barcelona. El Centenari Parc d'Atraccions té les atraccions clàssiques, les de tota la vida, les de quan es van inaugurar, com la Talaia, per exemple, o l'avió del Tibidabo, que és un dels símbols del parc d'atraccions Centenari. Aquest avió és una rèplica del primer avió que va fer una ruta, un pont aeri, que en aquell moment no tenia aquest nom de pont aeri, però va ser el primer avió que va fer la ruta Barcelona-Madrid... via aèrea. Avui volem celebrar aquest 50è aniversari del pont aeri entre Madrid i Barcelona, que es va inaugurar l'any 1974. De fet, aquell avió, el que feia referència, el primer vol va ser el 1924. Després, 50 anys després, es va inaugurar el pont aeri per Ibèria i va ser en el seu moment una autèntica revolució en les comunicacions aèries a Espanya, aquí a Espanya, perquè era un model inspirat en models del Brasil, dels Estats Units, i permetia, i aquí és on estava la revolució, permetia als passatgers volar sense reserva prèvia. Encara és així, simplement compraves el bitllet i embarcaves en el primer vol disponible, com qui agafa un tren o qui agafa un autobús o el metro directament. Doncs aquest servei va marcar un abans i un després en aquesta connectivitat entre Madrid i Barcelona, doncs afavorir moltes coses, entre entrada i essencialment l'empresarial i la institucional. Doncs durant dècades, doncs aquest pont aeri ha estat el mitjà de transport preferit per directius, polítics, professionals que necessitaven anar amb rapidesa i flexibilitat a Madrid. Després, fins i tot, la irrupció de l'alta velocitat ferroviària, que seria el gran competidor, possiblement, ha transformat la dinàmica. Això sí, no? Ara hi ha operadors com Renfe, com Ouigo, com Irju, que van a Madrid. Però, clar, triguen 3 hores. L'avió triga 1 hora. També és una qüestió de temps. Va en funció del que necessitis. Això està bé. Això és una molt bona queca, que hi hagi un ventall de coses on pugui establir. Fins i tot, aquesta competència ferotge, Ibèria, manté 86 vols setmanals en cada sentit. Mireu, parlem per aquest 50 aniversari amb una persona molt especial. I ara flipareu, perquè parlem amb la Conxita Vinagre. Qui és aquesta senyora? Doncs ho explico. Ella va ser responsable del pont aeri a Barcelona durant 25 anys. Ella va ser responsable d'aquest pont aeri de Barcelona a Ibèria durant 25 anys, i la tenim al telèfon. Conxita, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
No, gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, 25 anys, allà al pont aeri,
Sí.
Com va començar tot? Explica'ns.
Això, doncs bé, va començar, vaig començar a treballar amb les targetes de colors, unes targetes classificades de colors, que el passatger doncs l'agafava i quan anava a embarcar doncs deia, me l'agafes, me la cleus, i bueno, doncs feia una mica de broma, no?, amb això. I hem acabat ara pues, amb un sistema completament mecanitzat, online, i en el passatge pues, bueno, té tota la informació i pot agafar un vol en 15 minuts abans de la sortida.
És una d'aquestes practicitats del pont aeri, bàsicament,
Sí. Tu arribes i fins a 10 minuts abans tens la porta oberta per embarcar. I fins a 15 minuts abans tu pots treure una tarda d'embarcament.
Què és el que més recordes d'aquests 25 anys? Com ha canviat tot, Què és el que més recordaria?
Ha canviat perquè, bueno, feien fins a 36 vols d'anada i de tornada, Tenim el rècord d'un dia amb 42 vols, 42 d'anada, 42 de tornada. I bueno, pues era impressionant. Era impressionant el passatge que viatja, bueno, que viatjava, ara viatja també, però ara en uns horaris molt concrets, perquè són gent de negoci. I bueno, els records, jo tinc molts records, molt bons records, amb un passatge excel·lent, de veritat. Un passatge que és molt exigent i jo entenc que és exigent perquè la feina que tenen també ho és, però també és molt agraït, molt educat i la veritat, per mi, el millor ha sigut el passatge que ha atès durant aquests 25 anys.
Hi ha alguna cosa... que hagués, no sé, perquè a vegades aquestes qüestions, quan, sobretot quan es tracta de viatges aèris, hi ha anècdotes que dius, ostres, que queda l'atenció, conforme jo que sé, alguna alarma, algun passatger o alguna anècdota estrambòtica que hagués pogut viure?
No, realment, home, he tingut, sí, he tingut, però, bueno, el que més així m'ha impactat és quan fas el servei per les... per això dels nens, quan les mil i una nits, o el Make-A-Wish, tot això ho tens que fer, però és molt impactant perquè són nens i com aquests nens aprecien qualsevol cosa que tu fas. I és molt impactant perquè a vegades ho veus i són situacions que veus que estan molt malament i que és com una despedida.
Yeah.
I, bueno, pues això és molt impactant, sí. I, bueno, el diari dels avions pues, ha hagut de tot. Hem sortit corrents, hem anat allà, hem anat acá, ara sí, ara no, ara desembarquem, ara, bueno, ara tenim una avería, pues, bueno, coses normals, perquè és una mecànica, i, bueno...
I us heu trobat passatgers d'aquests que... perquè sempre hi ha d'aquests que tenen por a volar i que han de volar perquè no tenen cap altre remei i entren, amb perdó de la paraula, collonits a l'avió pensant que caurà d'un moment a l'altre?
No, jo li dic, un avió mai es pot caure. Mai. Per si mateix no es pot caure un avió. Això és segur. Com que anem cap a dintre... i volarem. I li ensenyo una mica, vaig amb el comandant, li ensenyem la cabina, veu les mesures de seguretat, i li diu, això no pot caure. Això, estadísticament, no pot caure.
Sí, queda convençut de que no caurà, queda convençudíssim.
No, és que no pot caure un avió. pot passar mil coses, però no pot caure.
D'acord. Bàsicament, si tu dius, jo et crec. Vull dir que no, per això no
dic...
Aquí no ens barallarem, aquí mai ens barallarem. Escolta, com veus el futur del pont aeri? Perquè amb aquesta competència que hi ha ara del tren, dels transports viatgers, d'aquest...
No crec. No ho veig com una competència. Ho veig com una necessitat. Un senyor que té que anar i tornar en el mateix dia, no és el mateix que estigui 45 minuts o una hora assegut en un seient i que torni a la tarda i que arribi a una hora més o menys, que no està pues, les 6 hores dintre també d'un habitacle tancat. És necessari, són rutes necessàries, necessitem aquesta connexió entre Barcelona i Madrid, perquè depenent una de l'altra, i jo crec que és necessari i és complementari.
D'acord.
Depèn d'on vagis, depèn del que tinguis que fer aquest dia, depèn... Jo ho veig així, no veig que sigui una competència, és una necessitat, és un servei. A lo millor pues, s'ha fet més mal, a lo millor amb els autocars o els viatges per carretera, que bueno, pues, té a lo millor una mica més de perill, però jo crec que no, que és important, ho necessitem i la Iberia està mirant inclús d'augmentar el número de vols entre les dues principals ciutats aquí a Espanya i potenciar el pont aeri.
Doncs Conxita Vinagre, la que va ser responsable del pont aeri de Barcelona durant 25 anys, escolta'm, gràcies per explicar-nos tot això i felicitats per la part que et toca d'aquests 50 anys, d'aquest mig segle de vida.
Sí, 25 són meus, sí.
Bueno, 25 són teus, que felicitats per la part que et toca, eh?
Sí, moltíssimes gràcies.
Una abraçada molt forta, Conxita.
Igualment, moltes gràcies.
A tu, la d'anècdotes que té, perquè és per parlar amb ella, intentar treure-li més anècdotes sobre el pont aeri, però ja veieu que era una qüestió d'anar, de fer, i bé, ens ha aplicat la més tendra de totes, la Conxita, 25 anys, al pont aeri. Doncs felicitats, 50 anys i mig segle, i encara viu. Bé, de seguida parlarem d'esport, però parlarem d'esport aplicat a persones, en aquest cas a nanos, que tenen trastorns determinats, com TDA, per exemple, o autisme, i com l'esport els hi ajuda a integrar-se. I això ho veurem en primera mà. Primera mà, amb la història d'un nano, que l'esport ha vist com la seva integració social en amics, en un entorn normal, podríem dir, perdoneu si utilitzo una paraula que no és, no? Però amb una certa normalitat, doncs, li ha ajudat a desenvolupar-se, en aquest cas. En parlem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, què tal teniu el vostre cor? Ai, el cor, aquest que fa pom-pom, que els meus companys, quan entro a la ràdio, em veuen i fa pom, ja ve el cruz, pom. Avui he portat coques de llardons per celebrar el Carnestoltes i tots allà menjant, perquè tenen el cor sa, en aquest cas. Bé, no sé si la coca de llardons seria un altre cop de coca de llardons, seria el millor per la nostra sant. Sí, pom, és com llamar una puerta desesperadamente, la puerta de l'amor. Però la física la controlen a Inscor. InscorBCN.com. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor i realitzen consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, i a més ofereixen aquesta atenció ràpida, i programa la teva visita per quan ho necessitis. InscorBCN.com, allà hi trobareu tota la informació, és la web, i el telèfon 93 425 19 62. Inscor cuida del pom-pom del teu cor.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope,
o mándanos un mensaje de voz al 699-1314. En febrero, 13, está de Oscar.
¡Qué disparate!
En una fecha tan señalada solo puedo deciros una cosa: toda la bebida corre por cuenta del casa. ¿Hablo en serio?
Cada viernes por la noche, en Classics, pasamos una película premiada con el mayor galardón del mundo del cine.
Sayonara, baby.
10 Oscars engalanan la mejor tertulia cinematográfica, de la mano de Juan Ijero.
Está muy bien, ¿eh?
Menuda pasada.
El viernes a las 10 de la noche, Terminator 2, ganadora de 4 premios Oscar, en 13.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'esport és una eina fonamental per la inclusió dels nens amb autisme, ja que els ofereix una oportunitat única per desenvolupar-se tant físicament com socialment. I és aquest paper, aquest rol que juga l'esport en moltes coses. Però ara, qualsevol esport... Marc Puerto, com estàs?
Bon dia.
Bon dia. Què tal tu i l'esport?
No massa bé. No massa bé. Podria anar millor. Cada dia ho penso, cada dia m'ho plantejo, però no acabo de donar el pas.
No, acabes de...
És un d'aquests propòsits que és un any rere l'altre i no s'acaba de...
Home, avui que t'has posat fins les celles de coca de llardons, ja, doncs
veure,
igual...
Ens reps amb aquesta coca una, aquí a la ràdio de visita, bon matí...
Una visita al gimnàs tampoc aniria malament,
qualsevol,
eh?
Qualsevol diu que no, saps?
Bé, com actua l'esport per ajudar aquests nanos?
Doncs sí que és veritat que si parlem de la condició de l'aspecte autista, és invisible i a part d'en altres sectors, doncs també passa en l'esport, que sovint els nens, no, els infants que tenen autisme, es queden exclosos sense tenir cabuda ni activitats ordinàries ni tampoc a les adaptades, perquè com a tal l'autisme tampoc implica una discapacitat, no, al 100%, i fer-se un lloc al dia a dia és difícil i poder gaudir d'una activitat extraescolar doncs encara molt més, i en molts casos resulta pràcticament impossible. Però cal ser conscients de que ells també tenen el dret, òbviament, de gaudir del dibuix, de l'esport, com tots els nens i nenes, i gaudir d'aquest espai on treballa habilitats socials, comunicatives, motrius, que és molt important, i crear vincles més enllà de l'escola, d'amistat, així com també aprendre a gestionar les emocions, com la frustració, no? Que sàpiguen que no sempre... es pot guanyar o que també es pot perdre, no? I fer equip. A nivell esportiu és important, no?, que l'entrenament sigui adaptat. Es diferencia, per exemple, d'un ordinari per la ràtio de monitors, no?, que en aquest cas ha de ser més elevada. Els monitors són conscients de les necessitats de les persones amb condició autista. Tot plegat, doncs, per aconseguir que aquests infants i joves puguin practicar l'esport de forma lúdica amb unes activitats adaptades, però que alhora també siguin el més normalitzades, podem dir, possible. No? D'aquí que l'equip, doncs, estigui integrat per persones amb experiència en aquest camp i també ben formats, per tal que cal ser conscients, no? Però alhora donar-li normalitat, que hi hagi...
Correcte, sí.
Un equip, no?, que estigui a favor, no?, i doncs es comprometi a fer, doncs, que aquest nen o nena amb autisme sigui un més de l'equip sense cap diferència, no?
Imagineu, si ets conscient i ets adult i tens les eines emocionals per gestionar-ho, sobretot a certes edats, doncs ja ets conscient. Però a certes edats, un nen o nena amb autisme és el raret, si em permeteu l'expressió. Els altres ho veuen com un raret que fa coses que no fa o que és raro. Però bé, ara parlarem d'una història com a exemple clar d'aquesta integració. Parlem amb la Cristina, estan a Cabrera, viuen a Cabrera, i entra en joc el club de rugbi de Cabrera en tot això, club de rugbi. En aquest cas, la Cristina és la mare de l'Àlex, que té autisme, i gràcies al rugbi, doncs, ha trobat el seu lloc socialment i com a integració. Cristina, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Cristina. Escolta'm, al principi, com va començar la cosa? Quants anys té el teu nano? Perdona.
L'Àlex ara mateix té 13 anys, farà 14 a l'agost. I, bueno, vam començar perquè jo sempre he volgut que ell fes esport, perquè a nivell psicomotriu no és molt potent, ¿vale?
Sí.
Sempre va trigar molt a caminar, sempre ha sigut bastant patocillo, vull dir, el tema de pujar escales, baixar escales, ¿vale? Aleshores, jo sempre he volgut que fes un esport, pues, per agilitzar-se i bueno, també, pues, per estar, pues, en companyia i poder estar amb nens i gaudir. Havíem intentat fer diferents tipus d'esport, havíem intentat amb el bàsquet, havíem intentat el futbol sala, però no trobàvem encaix. No, ell no s'acabava de sentir bé.
Ell no li agradava, no.
Tampoc m'agrada. No, sí, acabava, perquè ja dic, un dels motius és que, bueno, ja dic, psicomotriument, perdó.
Sí.
Doncs ell, pues, ja dic, no era massa àgil. I bueno, ell començava, els altres nens, pues, bueno, feien la seva, però arribava un punt que ell, pues, s'avorria perquè no comptaven amb ell.
Clar.
No el motivaven.
Clar.
Aleshores, l'Àlex necessita aquest acompanyament, necessita veure, doncs, que li fan cas o que compten amb ell, ¿vale? Perquè és un nen que és molt carinyós, en aquest, el meu fill és molt divertit, és molt simpàtic i li agrada molt el carinyo i estar acompanyat i sentir-se, a part d'integrat, vull dir, estimat.
Estimat,
¿vale?
Clar.
Com que et respectem, que t'entenem. I no hi havia manera i no ho trobàvem. Aleshores, bueno, arran d'una amiga que el seu fill jugava a rugby,
sí,
feien portes obertes i em va dir, ostres, per què no vas a provar? És l'equip de rugby d'aquí del poble, jo coneixia molts integrants d'aquest equip, de fet hi havia nens que havien anat a l'escola amb l'Àlex, i vaig pensar, bueno, a veure, no hi perdem res, com que són amiguets seus alguns, doncs a veure què passa. I bueno, vam anar a fer la prova, ell va quedar encantat, jo li vaig preguntar si ell volia tornar el dia següent, bueno, el dia següent d'entreno, i em va dir sí, que volia tornar, i així vam començar. Home, jo la veritat no les tenia totes.
Perquè, quant de temps fa d'això? Quant de temps porta?
Dos anys.
Ja. Ostres, sí, ja, sí. Déu-n'hi-do. És a dir, que sí que li ha agradat i aquí sí que s'ha sentit bé.
Sí, no, està supercontent. Vull dir, ja et dic, és un esport que és molt físic. A mi això ja m'agrada. Però jo pensava que ell, al cap de dos entrenos, em diria, mira, mama, saps què? Anem cap a casa. Això no és l'únic. Perquè, clar, aquí s'hi han de fer flexions, doncs hi han de fer sprints, han de fer voltes, vull dir, perquè necessiten una formació física bastant important per jugar aquest esport. Mm. Però, bueno, ell ha anat seguint i, la veritat, em va sorprendre molt. Ell està encantadíssim, l'han rebut molt i molt bé, els seus companys l'estimen molt i el valoren, i a mi el que m'agrada és que ell és un més en el grup. És un més, se l'entén, se'l respecta, saben quines són les seves limitacions i també les respecten. Mm. Val? A vegades també l'apreten, perquè també, a veure, és un adolescent en aquests moments, i bueno, i és molt punyetero, i a vegades diu, jo això no ho faig.
Clara,
vale? Però l'entrenador està allà i li diu, tu aquí a pringar, guapo, vinga.
Exacte.
Que los demás estan fent això, doncs tu també.
I Cristina, quins canvis has notat? Vull dir, en aquests dos anys que està l'Àlex aquí entrenant a rugby, quins canvis has notat? Quina evolució has trobat en el teu fill?
Home, s'ha obert molt més a la gent. L'Àlex també, o sigui, a part de la seva rigidez, del seu trastorn, també té un problema amb la parla, vale? Que no acaba de vocalitzar bé, moltes vegades no se l'acaba d'entendre. Aleshores, ell, pues, sí que li agradava molt estar, a nivell social, li agradava molt estar, però no compartia, vale? No parlava, no s'ajuntava, val? I aquí jo li he notat una millora molt gran amb els nanos. Vull dir, jo també em feia patir que no l'entenguessin i que, clar, el fet de no entendre'l, pues no volguessin jugar o no volguessin estar amb ell. I aquí ha sigut justament el contrari. L'Àlex s'ha obert molt, ara és molt sociable. De fet, jo tinc un restaurant, treballo en un restaurant i els caps de setmana jo treballo moltíssimes hores. I quan són partits i entrenos que ho posen al cap de setmana, el meu fill està allà sol, amb l'equip. Jo no hi soc.
Clar.
A vegades hi apareix la meva filla, o hi apareix la meva mare o la meva germana una estoneta, però ell està amb el club, està amb els entrenadors, amb els pares del resto dels jugadors i està amb els nois i les noies. I la veritat és que cap problema, al contrari. Sap tot el que li diuen, s'ajunta, ell a nivell comprensiu és molt potent perquè ho entén absolutament tot, però a part, no fa falta que jo estigui allà com per fer de traductora, a veure si m'entens.
Sí, sí, perfectament, que s'ha adaptat i s'ha integrat d'una manera per totes dues bandes que no cal, vull dir que ell ja per si mateix ja ho fa.
Exacte, i madurativament també li he notat aquest canvi. Ara està, pues està en un lloc, en una colla que se sent molt, molt integrat, i això fa que ell s'hagi com obert, com una floreta.
Això és una qüestió molt, molt, molt positiva, molt, molt positiva, i ens alegra molt.
Sí,
doncs és un bon exemple de com l'esport, en aquest cas el rugby, qui ho havia de pensar, qui ho havia de dir, Cristina, el rugby? Vull dir,
és
que abans pensaves futbol sala, futbol, bàsquet, el que tu deies, però rugby, no pensaves, Cristina, això?
No, per res, el que passa és que aquest tipus d'esport que és tan estructurat, i és tant que aquí no hi ha una figura que predomini sobre els altres, aquí han d'anar tots a una, perquè si no es defensa a la vegada, res, si no s'ataca a la vegada, res. I ell, pues, quan li toca, està allà i fa pues, el que té que fer. Si té que defensa, si té que atacar.
Sí, sí, vull dir, és també el concepte del tipus d'esport, molt bé. Doncs m'alegra molt que l'Àlex ha tingut aquesta integració i aquesta obertura, no?, gràcies a aquest esport.
Sí.
Cristina...
Bueno, per la meva part, agrair moltíssim a tot el grup, a tot l'equip, als pares, perquè la veritat, a mi m'han sorprès moltíssim, perquè venia amb experiències molt dolentes, I en aquí, a part de que el meu fill ara és feliç, jo també.
Doncs, Cristina, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per haver-nos explicat aquesta relació entre l'esport i el teu fill, que té autisme i com ha ajudat a la seva integració. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar-me.
Un plaer. I per explicar-nos aquesta història tan maca i com l'esport ajuda i, sobretot, com l'esforç de l'Àlex per entrar i per... Mira, l'ha anat bé, ha encaixat. Aquelles coses que no t'ho esperes possiblement en el seu moment, però veus que funciona, doncs vinga, tot pa'lante. Doncs felicitats, una salutació al Club de Rugbi de Cabrera per totes aquestes iniciatives que sempre són molt xules per ajudar. Això ens enriqueix com a societat, bàsicament, aquestes coses i com a persones, evidentment. Estem a punt d'arribar a la una. Ja d'entrada, entrats en migdia a Cope Catalunya i Andorra, parlarem de com o no vamos a hablar d'esto, del Mobile World Congress, que comença dilluns. Hi ha cua, eh? De fet, ningú, tothom calla, eh? Ningú diu res. Vull dir, hi ha molta expectativa. Però, evidentment, tothom apunta que serà la IA. En parlarem d'això i parlarem, sobretot, de quant costen les entrades. Per curiositat, eh? Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Agafo una entrada del Mobile i torno de seguida.